al terreny de joc i sabrem si hi haurà canvis a l'equip de Luis García Plaza en vista en aquesta segona part.
Hem arribat a les 11:04 minuts, el resultat del partit del Mallorca a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05 minuts, encetam aquesta tercera hora de programa i vos contam que l'estiu a Menorca és sinònim de cultura, però també de noves maneres de viure-la. Hauser & Wirth Menorca ha estrenat enguany una nova proposta, el Festival de Curtmetratges Nou Nes, un cicle de projeccions a l'aire lliure que durant 5 dijous converteix el pati de la galeria en una sala de cinema sota les estrelles.
Els curtmetratges seleccionats exploren disciplines tan diverses com l'art, la fotografia, el disseny, l'arquitectura, la natura, la dansa o la moda. Sempre la voluntat d'obrir noves mirades sobre la creació contemporània. I, a més, aquests curtmetratges dialoguen en Directionless, l'exposició organitzada per l'artista Rashid Johnson, on l'obra d'una vintena d'artistes d'arreu del món ens proposa multitud de camins i possibilitats per explorar aquest present tan complet en què vivim. I avui volen conèixer com és aquesta iniciativa, què la fa diferent i quin paper juga, sobretot dins del projecte cultural de Hauser & Wirth a Menorca. I per això ara saludam a la seva directora, Anna Mar Rescalvo. Mar, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
No, encantat de saludar-te i de parlar d'aquesta galeria de Hauser & Wirth, que és un espai d'art contemporani, però que aquest estiu també s'ha convertit en una mena de cinema a l'aire lliure. No sé com encaixa aquest festival que heu organitzat de curtmetratges dins la identitat del vostre centre.
De fet, és a dir, nosaltres som un centre d'art que ens dedicam a crear exposicions d'artistes. Enguany tenim una exposició Directionless, que, com molt bé heu dit, ha estat organitzada per Rashid Johnson en col·laboració amb tres artistes més, Charles Gaines, Cristina Iglesias i Firelei Baez. I el que fem és organitzar diferents activitats al llarg de tota la temporada que sempre dialoguen amb l'exposició. És cert que aquest any tenim aquesta novetat, no?, d'aquests curtmetratges que es poden veure cada dijous a les 9:30 en el pati central del Centre d'Art, on abarquen temàtiques molt properes a nosaltres i molt properes a l'espai i també a l'exposició. Són temàtiques que xerren dels artistes que tenen obra aquí a Silla del Rei, que dialoguen amb natura, un component molt important en el nostre centre, també amb la fotografia, i com molt bé heu dit, amb tota aquesta part de moviment que també integra una part important del nostre projecte.
Claymar, aquest festival es desenvolupa a un escenari tan especial com és l'Illa del Rei, on teniu la vostra galeria. Fins a quin punt aquest lloc també forma part de l'experiència del festival?
Bueno, clarament, Silla del Rei és un component importantíssim, no? És un espai únic en el centre d'Esport de Mó, on hi trobam un hospital de principis de segle XVIII que s'ha estat restaurat per un grup de voluntaris des del 2004. Unes sargantanes endèmiques que també són especials. Una natura que ens envolta que és increïble, i en aquest Port de Mó, amb tanta història, tant de patrimoni i tantes cultures, fa que sigui un component increïble que forma part també de l'experiència del visitant, sense dubte.
Clar, el festival ja ha començat i encara queden diverses sessions per endavant, ho dic perquè la gent no passi pena, dius, fai tard. No, no fais tard, perquè encara hi ha possibilitat d'atacar-se a la Hauser & Wirth de Menorca per poder gaudir d'aquest festival. Però quin balanç en feis d'aquestes primeres projeccions?
Bueno, el balanç és sempre molt positiu, perquè nosaltres tenim la sort que quan organitzem activitats sempre tenim moltíssima afluència de públic i normalment sempre estan a tope, no?, de participació. Com molt bé heu dit, són unes projeccions que es poden veure encara cada dijous a les 9:30 fins dia 6 d'agost i que vos recomanem moltíssim. Comentar també que, a part d'aquestes projeccions que se fan cada dijous, tenim moltíssimes altres activitats, com per exemple les sessions de dibuix, que tenim cada dimecres durant tot l'estiu a les 7:30, o les visites guiades, que són cada dia a les 12:15 o a les 6:15 de cada vespre, i fins i tot tallers familiars per tots els públics cada divendres i dissabte matí. Per tant, si veniu, segur que alguna d'aquestes activitats podreu gaudir. Això sí, vos recomanem que vos apunteu abans, perquè, com he dit, les places sempre van molt cercades.
Idò, tot això té preparada la House and With de Menorca. Només un apunt final. Recordar-vos que aquest festival convidaran els visitants a fer una donació voluntària destinada a entitats socials de Menorca. Per tant, no només se podrà gaudir dels curtmetratges de l'Illa del Rei i de la galeria House and With, sinó que també hi haurà un component social que, vulguis que no, tot plegat suma una mica més. Marres Calvo, directora de la galeria, enhorabona per el projecte i res, quan tinguis qualque cosa més en marxa, ja mos telefona i en parlam.
Moltíssimes gràcies, encantat sempre de participar amb vosaltres.
Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Bon dia, començam amb art, Marta Grau.
Començam amb art i continuem amb calor. Home, una galeria és un bon lloc, per escapar-se un poquet de...
I més a l'Illa del Rei,
que veritat, que és un lloc preciós, sens dubte. 30 graus de temperatura en aquest moment, Xisco Nadal i pujant. Recordem que ens trobàvem immersos en aquesta quarta onada de calor.
Jo he vist ara la cara de la nostra propera convidada, la nostra col·laboradora.
Sí, perquè descansa aquí, clar, sota l'aire condicionat, no?, mentre es recupera al carrer.
Fa cara de felicitat.
Hi ha foc.
Perquè han entrat en el nostre refugi climàtic, aquí de l'estudi 1.
I tant que sí, després de venir corrents, us deia nana, lògic, no?, refugiar-se. Tot d'una la saludarem, recordant que és la nostra com ara, però abans, si vos sembla, feim una aturada més en el camí. Com sabeu, aquests dies no hem deixat de parlar de calor, de rècords de temperatura, de com aquesta situació està afectant el nostre dia a dia, però hi ha col·lectius que no poden refugiar-se a l'ombra, ni tampoc encendre, com nosaltres aquí a l'estudi, l'aire condicionat quan el termòmetre es dispara. No sé lo que es peor.
Pensant, per exemple, pensem en totes aquelles persones que fan feina a l'aire lliure, pagesos, operaris o jornalers que passen hores sota el sol i que han de continuar fent feina malgrat les temperatures extremes. Per conèixer com s'afronta aquesta realitat sobre el terreny, tornem a connectar a la nostra companya Maria Antònia Esquines. Maria Antònia, quina la fas?
Molt bon dia, companys. T'ha faltat dir una persona que també ara mateix està en el sol. Una periodista amb un quantum fent un directe des del camp. No, és broma. En Joan mos cuida molt, molt
pensava,
bé.
Me pensava bastant... estimada, que nosaltres no eren notícia, però si jo vols que te posi de protagonista de sa connexió, tenim una, com no, no. És un, dos, tres, una patidora in situ, que és la Maria Antònia Esquines nostra.
No, no, aquí els protagonistes són les cabres i en Joan Gaià, que som aquí amb ell, i és vera que mos cuida la mar de bé, a sombra i bastant les reseres, gràcies als cultius i en els arbres que té. Vos comentava, mirau, ara aquí la jornada de feina ja ha començat. En Joan, aquesta horeta que nosaltres no hem estat en directe, ha hagut de seguir fent la feineta perquè, com sabeu, tornem a viure una jornada de molta calor. I jo li volia demanar a en Joan a veure a quina hora s'hi posen, perquè a partir de la una del migdia ja fa molta calor per estar exposat en el sol.
Depèn un poc, però la majoria, entre les 6 i les 7, solen començar. N'hi ha que comencen més prest, més tard no. Vull dir, perquè tot el que avança, les hores que encara fa bon anar, és feina feta.
Clar, companys, perquè abans ho parlàvem, el canvi climàtic és un fet, no és un mite ni és una cosa que està molt en fora, està aquí present. I a micro tancat, en Joan me comentava que has fet una de les conseqüències d'aquest canvi climàtic és que han hagut de canviar la raça de les cabres. Ara ells mos ho explicarà millor. Compte, en Joan.
No, nosaltres teníem una raça de cabres molt típica en formatgeria, que és la cabra Sanen, és una cabra del nord d'Europa, de Suïssa, i que els dos estius tan locos que va fer fa un parell d'anys... la mort va precipitar i va de canviar d'animals. I vàrem optar, havíem de triar una cabra del Mediterrani, diríem, perquè fos més resistent a la calor, i vàrem optar per una cabra d'aquí, de Illes Balears, que és la cabra d'Ibiza i Formentera, la cabra Pitiusa, que és l'única cabra de llet que hi ha. Probablement a Mallorca ja has tingut una cosina en el passat, però a mallorquins fèiem això de que tot el que ve de fora més bo i no se va catalogar mai com una raça. I la veritat és que estem molt contents del canvi, els veïns. Han berenat, estan grassetes, desxiant-se'n ara que no els amonyim. I jo crec que és una aposta de futur, precisament tornar un poc enrere, races autòctones i varietats locals perquè són més fortes, més resistents en aquests canvis.
I Joan, quan el termòmetre supera els 30 graus, el ritme de feina és més lent, l'heu d'adaptar, quines prevencions preneu els pagesos que estàu tantes hores posades en els sols?
El que són els treballadors del camp, tot el que exigeix la normativa, aigua, capells, crema solar, hores de descans, s'intenten adelantar les jornades precisament per evitar les hores de màxima calor. Moltes vegades poden veure gent de matí que fa feina i gent que fa feina a hores baixes, però les hores intermitges s'eviten a tota costa. I després hi ha els autònoms, que ho poden fer més pillo i que potser no pensava posar molt la crema i a vegades no poden aigua fresca dins del sector, però bé, els treballadors ho tenen cobert, que és el que toca, perquè s'arriba a fer molt feixut.
Ara ho comentava, la normativa, no? Trobes que l'actual és suficient? Que ho podeu dur més o manco a poc, així, seguint aquestes passes? O que s'hauria d'actualitzar perquè la calor, el canvi climàtic i tot va molt aviat i ha canviat bastant com per aplicar aquesta normativa actual?
Hombre, totes aquestes coses s'han de negociar perquè dins el propi sector hi ha diferents maneres de fer feina. És un tema que és complicat. Tot el que sigui millorar el benestar dels treballadors i també dels pagesos en general és una bona notícia. El que no poden fer és intentar vendre productes de qualitat a una de les zones més turístiques d'Europa que volen fer tot bé, molta producció ecològica, molt de benestar animal, i després tratar malament les persones, seria una animalada. I crec que tots els canvis que vengin en aquest sentit són bons.
Clar, ho han comentat, el canvi climàtic es nota tant en els animals, en els cultius, a les persones que han de dur a terme aquesta feina dia a dia, però i la maquinària agrícola té qualque tipus de malbé? Perquè, clar, moltes van en benzina, hi ha molt de risc d'incendi, no sé, conta'ns un poc.
És molt important en aquest moment de l'any fer feina en les màquines a punt, és a dir, que tinguin tots els sistemes de refrigeració revisats, que se ventilin, que se bufin, se fallin nets els sistemes d'intercanvi de calor, radiadors, totes aquestes coses, per evitar el sobreestilfament de les màquines, perquè un sobreestilfament d'una màquina dins un la pagesia fent feina pot ser molt delicat, pot provocar un incendi. Els dies de més calor s'ha d'anar molt alerta perquè ara que estem d'assetjar, una assetjadora pot fer una xispa, pot ser letal. Les màquines normalment van equipades amb extintors perquè si ho pots apallar tot d'una t'evites el desastre. Així tot, cada any, malauradament, hi ha qualque accident d'aquestes característiques. Tota precaució es pot, sempre amb aquestes coses, però és això, en les màquines ha d'anar molt alerta.
No sé si ens pots contar qualque tipus d'anècdota d'aquest darrers any de tanta calor, de qualque cosa que has hagut de, per ventura, adaptar, de qualque, fins i tot, problema, qualque ensurt que no sabies que podia passar i has dit, ostres, això no ho he tingut en les meves mans, a partir d'ara ja aniré un poc més alerta.
Bueno, en general, canviar els hàbits. En si veien els animals, surten a mitjan de matí, perquè no els agrada sortir abans per un tema de robada i això. En l'estiu això és impensable. De fet, avui sou aquí, els animals són en el cestador, a dins el corral, i hi ha una tanca que hi ha immediatament a de vora el cestador, perquè en l'estiu intentem no dur-les a les tanques que no tenen ombra, perquè passejarien moltes hores, però estarien en el sol, i com podeu veure, lleven a sombra tranquil·lament, ara remullen perquè han berenat, per tant, fins a l'hora baixa no hi tornava una certa activitat dins el corral.
La teva jornada de feina comença de ben les 6 i ara fins quina hora has d'estar fent feinetes pel camp? Perquè la calor, mireu, ara no sé si us en diu, però tinc una cabreta aquí de vora. Me'n digues cosa. Ai, pega.
Merci,
pega
la sentim.
Pega tot, ha volgut ser entrevistat. No, però vos he dit que fa molta bonda. No gemeguen gent, jo d'ençà som aquí no els he sentit perquè els he volgut dir, vinga, ara a menys si diuen cosa, però no me diuen ni si estan bé ni si estan malament.
Jo crec que tenen molta calor també.
Estan avançades a la gent, són ximples, són dòcils, ara s'enfila perquè li feien un pot de llar, això era un masclet que un guany aquí, queda. I això, vull dir, no, jo no sé si m'havia demanat de produir el conill.
No, no, contava un poc això. De fet, companys, comentar-vos que tenim aquí el nostre company de xarxes que està fent un vídeo a la vegada directe. Tot una que estigui penjat aquest contingut el podreu recuperar i podreu veure el que estigui veient ara, jo, que veuretes que s'enfilen, que fins i tot mengen herba, no aturen de menjar. Aquests animalons tenen molta calor i fan molta bonda.
Ens ha encantat poder escoltar-te, sentir aquesta crònica en directe des del camp, perquè precisament ara que tenim aquestes temperatures tan altes, inevitable parar atenció als nostres pagesos, saber com estan enfrontant aquests dies, no només ells. Ha explicat la Maria Antònia, no?, el que suposa posar en marxa la maquinària, els animals, no?, és un autèntic repte, no?, aquest estiu 2026, ho està sent per a moltíssimes persones. Moltes gràcies, companya, bona feina.
Igualment, moltes gràcies, fins després.
Són les 11 i de 9 minuts. Continuem amb Lluís Fertes als comandaments tècnics, aquí, en directe, al dia, i ho fem tot d'una amb més propostes.
Aquí a ciutat, i no he oblidat que jo vaig néixer en esquiar.
Parlaven de canvis de temperatura, d'adaptar-se, però a vegades un s'ha d'adaptar a altres tipus de canvis. Els canvis que tenen lloc al propi cos, no? Els canvis a l'edat, a la pubertat, formen part del creixement dels infants, però què passa quan aquests canvis arriben abans d'hora? En els darrers anys, els professionals sanitaris han observat un avançament progressiu a l'edat d'inici de la pubertat, especialment, Xisco, en nines.
Després de la pandèmia de la Covid-19 es va produir un augment significatiu de les consultes relacionades amb la pubertat precoç. Aquest increment s'ha vinculat a diversos factors que van actuar de manera simultània durant aquest període, com l'augment del sobrepès i l'obesitat, el major ús de pantalles, les alteracions del son i l'increment de l'estrès emocional. En parlant precisament amb la nostra comare, en Anna Isabel García. Anna Isabel, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, aquí la fresca, beníssim.
Bueno, t'he vist que has entrat aquí de dins, ja has dit, escolta, quan s'hi han d'estar mitja hora, no passa res, que jo aquí estic fresca. A quina edat se considera que la pubertat arriba abans d'allò que seria esperable o desitjable?
La pubertat precoç se considera a partir dels 8 anys en nines i a partir dels 9 anys en nins, no? Sempre amb això sabem que les nines se desenvolupen una mica abans que els nins i se considera precoç en aquesta edat, abans dels 8 i abans dels 9 anys. El que passa és que normalment aquesta pubertat precoç, encara que mos assusti els pares o mos doni preocupació, la majoria de vegades, el 90%, té una causa idiopàtica o una causa que no és per una malaltia, sinó que per un motiu pràcticament desconegut, encara que se comencen a saber algunes coses, ser hormonal s'activa abans d'hora i provoca aquests símptomes de pubertat abans de temps.
Clar, quines són les causes? Perquè has dit, se comencen a descobrir, se comencen a saber, però m'imagino que és un tema relativament recent.
Sí, està com en constant estudi, sobretot per això que comentàveu, que en els darrers anys s'ha observat com que està adelantant-se encara més o que hi ha més casos de pubertat precoç, no? Com que s'ha duplicat o inclús quintuplicat el nombre de casos de pubertat precoç en nines. I s'ha vist que, com bé comentava en Xisco, la pandèmia va tenir molt que veure perquè se varen juntar moltes d'aquestes coses que se saben que poden, diguéssim, per si soles provocar un adelant d'aquesta pubertat, no? Per una banda, ho deies bé, s'increment de l'obesitat provoca una pubertat precoç, perquè s'acumula de greix, fa que una hormona que se diu leptina, que està molt ara de moda xerrar de la leptina, amb això d'Ozempic i aquestes medicacions d'anàlegs de la GLP-1, també provoca una pubertat precoç, aquest acumul de greix. I a part, a l'ús de pantalles, pareix una tonteria, però clar, va ser al final una de les eines que van fer servir les famílies en aquest confinament, perquè al final tenint les criatures a casa 24/7, teniu en compte que els nins van ser els darrers en sortir, pràcticament, no?, en el carrer, durant la pandèmia. Per tant, al final era una manera com de tenir-los una mica entretenguts. I aquests de pantalles que va provocar la llum blava, saben que disminueix la secreció de melatonina. La melatonina és molt important per la son. I aquesta afectació de la son també sabem que pot provocar una pubertat precoç, però són les hormones de l'estrès i com alterar diferents eixos hormonals, no? Per tant, l'ús de pantalles de manera una mica secundària també va provocar això. I com bé deies, també l'aïllament al final va provocar conseqüències emocionals, estrès, augment de cortisol, augment d'altres hormones que també tenen que veure amb la depressió, l'ansietat, i clar, tot va ser un, com un còctel perfecte per a que s'adonés aquesta pubertat precoç. I per això en els darrers anys s'ha vist aquest augment, perquè al final això ha tingut conseqüències també no només durant la pandèmia, sinó després, no? Que al final ha afectat en aquests nins i nines, no?
Clar, com a pares, quan s'haurien de preocupar si creuen que el seu fill pateix aquesta pubertat precoç?
Al final, més que preocupar és ocupar-se, no? És a dir, simplement observar i dir, bé, no mos alarmarem, però mirarem a veure a quina edat comença a haver aquests canvis, no? Què és el que he d'observar jo? En les nines, el primer símptoma o signe per xerrar de pubertat és l'aparició del botó mamari, no? És a dir, comença a aparèixer greix davall d'aquell muronet de nina que tenen quan són petites, no? Aquest seria el primer signe. Després, també està l'aparició del vello púbico, ara no m'ha sortit la paraula en català. L'aparició de vello púbic, tant en nines com en nins, i l'aparició de suor amb olor. Això també és molt característic des d'adolescents o de la pubertat, no? Que aquesta suor comença a produir un olor que abans no produïa, i a vegades és molt característic, no?, d'aquest inici,
clar,
de la pubertat.
Això amb 8 anys xoca, no? Clar. Normal, que també els pares se quedin sobtats.
Clar, clar, clar. Llavors, si això succeeix, és important consultar amb el pediatre perquè comenci, diguéssim, a fer averiguacions, perquè al final no és una cosa preocupant. Ja vols dir que la majoria de vegades no té res que veure amb una malaltia, la majoria de vegades és perquè simplement això s'ha activat abans d'hora i ja està, però clar, al final sí que s'ha d'estudiar.
Perdona, Anna, he dit 8 anys, però és que pot aparèixer molt abans dels 8 anys. 8 clar. Anys és l'edat límit, no? Sí. Perquè se pugui considerar precoç, sí. Però això pot ocórrer amb 6, amb 5, a vegades. Exacte. Amb manco, no?
Sí, ara jo m'imagino el meu fill que en té 5, o sigui, si l'any que ve comença clar. A aparèixer-li, també m'assustaria, no? Però clar, hem de saber que normalment no és per cap malaltia, no? S'ha d'estudiar, perquè sí que és veure que hi ha altres temes hormonals que se poden alterar i poden ser patològics, però la majoria de vegades és algo benigna.
Clar, i per què dius, mos hem d'ocupar, no mos hem de preocupar, però quines són les conseqüències més usuals de patir aquesta pubertat precoç? Sí. En què pot afectar el nin?
Al final, a nivell físic, el fet de que l'eix hormonal s'activi abans d'hora fa que els cartílags se comencin a tancar abans d'hora. Això vol dir que aquest nin o aquesta nina, per ventura, farà una estirada molt gran en un moment donat, però que tornarà de créixer molt prest. No? Llavors, són, per ventura, nins i nines que en aquella edat, 9, 10, 11 anys, seran els més alts de la classe, però quedaran allà. És a dir, per ventura, en aquell moment seran més alts de la resta, però quan siguin més grans, per ventura, tenen una altura més baixeta, no? Que no serà res preocupant, però sí que és veritat que a nivell emocional, per ventura, hi ha nins que se poden sentir en aquell moment, jo soy el más grande de la classe, tot el món se piensa que soy el grandote, no? I a l'edat adulta se'n revés. També, a nivell emocional, clar, li surten caràcters sexuals secundaris que propis d'un nen més gran, però ells no tenen la gestió emocional encara d'una persona més gran, no? Per tant, a vegades confon aquesta aparença física, no? I no tenen, per ventura, aquesta gestió interna, no? I, clar, al final també pots provocar-los inclús vergonya, aïllament. Les nines, per ventura, quan tenen la menstruació molt presta, això també es provoca a vegades, no? Aquesta vergonya, jo me'n recordo, la vaig tenir en bons anys, que no es pot portar precoç ni molt manco, però vaig ser les primeres de les meves amigues i jo record que era una situació un poc en plan, no, sí, ara per un tros s'ha vist d'una altra manera, no? Però jo en aquell moment ho record com que un pot de persecució, no? En plan de, anda, mira ja, saps? Era com... Clar. I clar, això per aventura és una cosa que pot donar una conseqüència psicològica també, no?
Clar, que una edat on tens eines per dir, escolta, no diguis dois, clar. Ja està fet, però quan tens 11 anys, que tot és un drama, sobretot perquè tothom vol pertànyer a un grup i no vol ser diferent, sinó que vol formar part de desconjunt, aquesta podria ser una de les causes, una de les conseqüències de patir aquesta pubertat precoç, però sabem perquè en els darrers anys sembla que hi ha més casos. Tot seria per mort de la Covid? L'alimentació tindria qualque cosa a veure? Per on passaria tot plegat?
Sí, la Covid, com vos deia, va ser com un còctel perfecte de diverses coses, però saben que n'hi ha més, no? Per ventura. També se xerra molt dels disruptors endocrins, no? Això és una paraula que està molt de moda ara i s'estan descobrint coses noves encara, i per això sé que també tenen que veure en l'activació d'aquest eix hormonal abans d'hora, no? El fet de servir, supos que pot sonar aquestes paraules, bisfenol A, aquest famós plàstic que hi ha...
Està per tot, clar.
Està per tot. Els ftalatos, que també estan presents a la pel·lícula antiadherent de les pelles. Hi ha molt de plàstic, sobretot, que tenen aquestes substàncies que ens poden afectar a nivell endocrí, a nivell de les nostres hormones, i clar, una persona que encara no s'ha desenvolupat també li pot provocar aquestes conseqüències. Per tant, entre això, pandèmia de obesitat infantil, que això també, encara que no fos post-Covid, també tenim dades bastant preocupants al voltant de l'alimentació dels nins i del màrqueting que tenim en l'alimentació, com estan pensades les publicitats, com estan pensades les caixes de cereals en el supermercat, no? Tenim aquí un tema important, no? És la manca d'activitat física. Manca d'activitat física a l'aire lliure. Manca de vitamina D, no? Són moltes històries, les pantalles també, que com vos dic, la Covid va fer que tots s'ajuntàs, però per separat encara estan, no? Llavors, són com moltes cosetes que hauríem de, diguéssim, revisar si mos passa.
Consultar un professional i sobretot recordar que no és una malaltia. Tot sí. I així, per acabar, hi ha algun tipus de tractament? Se pot donar un tractament farmacològic?
Sí, hi ha tractaments que se poden fer servir per frenar les hormones, però també se donen casos molt greus, que realment siguin molt, molt pres per aquesta nina o aquest nin, que realment tingui problemes pel seu creixement, no? Per això se fan proves complementaris, no? Quan se detecta una pubertat precoç se fa una analítica de sang per veure nivells hormonals i se fa una radiografia per mirar quina quantitat de cartílag queda per sobre, més o manco quin marge de creixement té aquell nin o aquella nina, i depenent de quina edat se doni això i de quins símptomes doni, se pot donar un tractament o un altre. Per tant, és important sempre consultar com vegem aquests signes.
Ana Isabel García, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
A vosaltres, com sempre.
Petita pausa per publicitat, escoltam uns consells i seguim en ruta aquest dijous amb moltíssimes més propostes.
IB3 Ràdio és investigació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Parlàvem de parelles abans amb el nostre veterinari, no deixant de banda aquesta qüestió. És vera que la manera de lligar, de trobar parella, ha canviat. Ara parlem de lligar en temps de xarxes socials, però és cada vegada més complex. La manera de relacionar-nos i de cercar l'atenció d'una persona que mos agrada ha canviat amb l'arribada d'aquestes plataformes. I avui en dia, molts de joves, i no tan joves, publiquen stories amb la intenció de captar l'interès de qualcú en concret.
Sí, però les interpretacions que es creen al voltant d'aquestes pràctiques poden arribar a ser exagerades, ja que el fet que una persona visualitzi una història o interactuï amb una publicació no sempre significa que hagi un interès sentimental. Les xarxes han generat una dependència per l'atenció que rebem de les persones que ens importen.
Aquesta pràctica té un nom, que és el Gatsbying. El terme prové de la novel·la El Great Gatsby, que el protagonista protagonitza, organitzava, recordeu, aquestes grans festes amb l'esperança que la seva estimada Daisy hi aparegués. Avui ens acompanya l'antropòloga social Alba García. Alba, bon dia.
Hola, bon dia.
Què te pareix a tu això de publicar stories de manera indirecta per captar l'atenció d'una persona i que pugui interpretar aquesta persona que tu estàs interessada?
Jo m'estimaria més a casa de Gran Gatsby enfront de la casa de Nadeix i tot això. Però, bueno, a la fi de la cap també és una característica de lo pendent que estem de les xarxes socials i com estem canviats la nostra forma d'interactuar de forma social. O sigui, a la fi de la cap el nostre cervell necessita reconèixer les cares, les expressions, necessita aquesta interacció que sigui humana, que sigui de tu a tu. I que ara comencem a utilitzar aquestes plataformes que no tenen aquest rasgo i que no tenen aquesta part que és essencial a la persona, pues, hombre, diu molt de com estic canviant les relacions, ja no només amoroses, sinó també...
Tu creus que les generacions més joves, dic més joves perquè són les que estan més acostumades a xarxes socials, no interpreten ja lligar, si no és a través de xarxes socials? Qui diu xarxes diu plataformes per trobar parella, etc.
Jo és que ara les interaccions socials haurien de mirar molt com eren prepandèmia i postpandèmia. És a dir, les generacions que ara poden tenir 20 anys, que la pandèmia tenien 15, 16, clar, se van acostumar a l'educació per pantalles, a la interconnexió amb pantalles, i una societat tan essencial com l'adolescència, que és on fas tots els vincles, tens aquest auge hormonal que també te'l fa... Vulguis o no, crec que ara els ha afectat a els adults joves a fer tot aquest tipus de corrent, i no tan adults joves, perquè, clar, evidentment, els que són adults, a lo millor a la trentena, clar, agafen aquestes corrents, segueixen, i, clar, fa...
Adults i adults majors, una persona que s'acaba de divorciar, per exemple, no? A l'hora de trobar parell, o sigui, que podrien dir que afecta a tothom, però publicar stories condiciona les xarxes, o sigui, publicar una història en concret, hi ha certa manipulació al darrere, en el sentit de, ara publicaré això, faré això en concret, està com a molt repensat, on queda, no sé, l'espontaneïtat...
De fet, Arma Benes Cap, que ara estan recuperant els primers tuits que va fer en Ferran Torres, el golejador del Mundial, i ell en té un de tuit que diu, princesa, totes les indirectes no van parar a ti. I m'ha fet gràcia, ara que parlam d'aquest Gran Gatsby, d'aquest enviar stories per demostrar que està amb la mar de cofois i que podem estar in the mood for love, que
la nostra millor
clàssics.
Versió. Sí.
Doncs, fins i tot en Ferran Torres, en 14 anyets, ja parlava d'aquest tipus de...
És que la cosa és que...
D'interaccions.
Són les interaccions... No arribaria, no m'atreveria a dir tòxiques, però, clar, tu estàs entenguent, que la persona a la que va aquesta en directe ho agafarà. Dos, que ho veurà la història. Que la història que tu has posat
quina
ho interpretarà. Que aquest dia se connectarà a xarxes socials.
O sigui,
perquè dura 24 hores, en realitat estàs tenint tot un pensament darrere que després això te condicionarà a l'hora de si al final tens una relació amb aquesta persona, perquè, clar, tu estaràs pensant quan estiguis amb aquesta persona també aquest comportament que quan no estigui amb tu.
Sí, però tot més, com és important que les escoles, que crec que s'ha perdut, s'expliqui el que és l'esquema de la comunicació d'en Martinet, que ha d'haver un emissor, un receptor, un missatge i, sobretot, un context. Si aquest context no és... Ja no hi ha manera d'interpretar. Tu ja pots llançar com bòtils de nàufrag a l'univers en forma d'història, que si la persona que ha de rebre aquest input o no està connectat o no ho interpreta perquè no té context, és l'ore, que dirien ara els moderns, claro. de tota aquesta interacció, tu només veuràs a una persona, jo què sé, que està fent una part mitjana a un restaurant d'aquí, a que t'hagis d'interpretar que com que tu un moment determinat li vas enviar un aubergini, ho fa pensant en tu... Per favor.
També n'hi ha que entendre una cosa, les indirectes depenen molt del context cultural també de la persona, a lo millor no. És com això, com una cançó. Tu pots interpretar la cançó d'una manera, però un altre ho pot interpretar d'una altra forma, una cançó, un llibre, el que sigui.
És que enviar cançons, Alba, encara me sembla millor. Abans, quan una persona t'agradava, solies gravar una cinteta que se deia lentes, i ja li enviaves, ja hi havia tota una intencionalitat. I depenent de les lletres de les cançons, si totes eren te amo, sin ti no soy nada, T'estim, del Llac, jo què sé, en molt particular, que sabés la cançó, o Paraules d'amor d'en Serrat, ja enviaves com una mica de...
Sí, és que
de...
sempre s'ha fet. És que ses cançons, ses cartes, ses postals, o sigui, sempre ha hagut...
Ses cartetes de l'O.
Claro.
Que compraven aquell paper que feia l'Oreta per enviar...
Claro,
no?
O sigui,
on han quedat? Ha... Mare de Déu, no m'havien recordat fins ara, eh?
Tu n'enviaves de cartitas d'olor, que se deien, perquè eren castellans, en aquella època
qualcuna,
no estaven
sí.
normalitzats.
O posar cartes, posar el teu perfum de sa carta. Jo me'n recordo posar el Fantasy de Britney Spears, que és aquesta colònia, aquesta, que no pot ser més dolça i no pot ser més tal, i Fantasy per cartes... És que,
és que, tu,
sempre
és que tu ja eres tremendona a val la let.
Jo vaig néixer travesti, encara que... o sigui, jo vaig néixer vedete, jo sóc una dona dels anys 50, vedete, però vedete d'esparel·lel de Barcelona, no vedete buena, vedete de les... d'aquesta, el que vaig néixer en el 94. Què hem de fer?
Ja, jo a vegades ho penso, que jo vaig néixer una època que no me toca.
Claro.
Jo sempre he pensat que som un home del segle XIX. Jo hauria estat feliç en
hauríem
aquella
acabat malament, que tenim ara estim més... Ja. Nosaltres hauríem acabat malament, tu i jo en concret.
Però, no. Companys, no hi ha d'haver un punt, un poc d'equilibri, perquè és vera, no? Mos hem passat salada en esbou, en certa manera, perquè ara tots tres mos hem posat nostàlgics, no? Enyorant un temps en què les coses se feien de manera més artesanals, en què conqueria una persona, duia el seu temps, no? I de sobte ara és un clic, ara és una piulada, és un story. No pot ser, dic jo, que de sobte sorgeixi una nova tendència, que la gent estigui farta, que comenci a deixar de banda les xarxes socials, com un reneixer, no? Això està passant o és una imaginació només?
No, o sigui, que les relacions han canviat,
sí?
O sigui, això ja és un
sí?
fet. També és vera que hi ha un contraste entre el que són, se diu millennials, que són aquestes persones que són, ara mateix estarien entre 35, a lo millor, i 20 i molts, ¿vale? I la generació Z és hora de relacionar. Els millennials encara no tenien tant aquesta... O sigui, expressaven els seus sentiments, són més oberts, però no arriben a la generació Z, que són molt més oberts, tenen una diversitat sexual molt més àmplia, tenen més coneixements, i és vera que és hora d'interactuar, ho tenen més clar. Sin embargo, aquesta generació millennial, que és la que ara podria accedir, si tingués recursos, a una vivenda, tenir fills, és aquesta edat, diguem, tradicional, de fer aquest tipus de coses, sí que és més tardia, perquè, claro, aquestes interaccions també es dificulten més, la feina ja no se troba per allà, no s'interactua tant a la feina, abans era, el cercle era, se trobava la feina, se trobava en el grup d'amics, inclús entre el mateix poble, famílies conegudes i tot això,
no.
I, claro, això s'ha perdut. Clar. Aleshores, és una de dos, o te relaciones a través de les redes socials, de les diferents aplicacions que n'hi ha, o és molt complicat. Per exemple, això que dèiem de... Bueno, que n'hi ha una, entre els millennials com un auge de la solitud, que de vegades és escoïda, perquè també han après a ser molt independents, tenen tant dones com homes, tenen una formació acadèmica més alta que les generacions anteriors, han tingut accés, tal. Però, bueno, també és vera que diuen, per què m'he de complicar la vida si ja tinc masses coses obertes? O sigui, és això. Ja han canviat molt.
I també perquè tenim massa informació. Ara parlàvem precisament d'aquest gran Gatsby, que és aquesta tendència que volíem comentar amb la nostra antropòloga social, en Alba García, que és penjar stories o penjar publicacions a internet amb l'esperança que la persona que a tu t'agrada les vegi i entengui que li has enviat aquesta mena com a de carta sense remitent a ell. Però també jo faig una passa enrere. Quan tornarem a ser anonimat i quan tornarem a tornar a quedar amb una persona sense saber qui ets son pare, qui ets sa mare, qui són els amics, qui són els germans, com té ca seva i de ca dinat. A mi, de vegades, m'agradaria tornar a tenir, quan te presenten a qualcú, no tenir tot aquest context que ara les xarxes socials han fet gairebé obligatori. I també, és que ho han duit un altre extrem. Qui no té xarxes o qui no comparteix, ja començam a sospitar d'aquesta persona. Perquè deim, cosa maga, quan en realitat pot ser l'únic que vols és que no tothom sàpiga que ahir vares menjar pa amb oli de camaiot.
Ja, però també jo ho mir des d'un punt de vista i jo com a dona sí que m'agrada saber el màxim que pugui de la persona que quedaré. Sobretot si és, en el meu cas, que podria ser tant una dona com un home, ser bisexual, si desgraciadament, si quedo amb un home, m'agradaria ser a lo màxim. I és per un punt de por. És per un punt de por de saber d'estar segura, d'enviar una foto a una amiga, d'enviar que daré aquest puesto i tal. Que és el que de, mai ha passat res. És una, les estadístiques, pues, evidentment, això que se diu, no són tots els homes i tal, però sempre són homes. Aleshores, no pots evitar tenir aquesta certa... I és vera, i és el que tu dius, o sigui, canvia la perspectiva, canvia les indirectes, canvia... Depèn tant del gènere de la persona, de l'orientació, del context, de tot. I, a més, és que funciona com un telèfon roto, perquè clar, pot arribar gent que en realitat no sigui interessada.
El que ha quedat clar que és tota una qüestió de perspectiva. Jo, per exemple, clar, a Déu gràcies, crec que mai, o gairebé mai, he hagut de sentir por o qualsevol tipus de recança
claro,
a l'hora d'interactuar amb algú. En el cas d'una dona, quan t'ho posaves sobre la taula, entenc que és diferent, però jo com a homo, que solia quedar amb altres homos, jo enyor poder tornar a anar cap a qualcú i descobrir una prestatgeria, claro, no haver-la vist abans. Ho dic perquè, fins i tot, amb amistats, ja saps com són les cases de tothom,
sí,
ja perd una mica aquell factor sorpresa, que són molt d'anar al bany per saber si utilitzen gel de marca blanca o és bo, que per mi això marca un abans i un després. Hi ha dos tipus de persones, qui compra marca blanca i qui utilitza cosmètica bona. Si tens una casa d'aquestes opulentes, és a dir, després de cadascú, sí, no volia pecar de classista, evidentment, depenent del nivell econòmic, però quan vas a una casa bona, saps si és bona de veres en funció de xampú.
Sí, té la tovallola de més d'adorno i no l'utilitza tant.
Bé que tu també ets observadora.
No tant, però bueno, n'hi ha coses...
De ses meves. Jo sempre que vaig a una casa desconeguda, de qualcú impossible, dic, ai, m'estic fent un pixo.
No és vera.
Un moment en el bany.
Però has obert un calaix alguna vegada?
No, calaixos. Ah. Si està mig obert, pot ser... En soditat he fet clac perquè s'acabàs d'obrir, però mai no m'agrada d'obrir perquè no m'agrada dir que m'obrissin els meus.
Conclusió, que se mos desgota el temps. Com a antropòloga...
Una altra vegada relacionar-nos, suposo.
No, això sens dubte. I com a antropòloga, què penses del terme Gatsbing, que és el que hem explicat abans, això d'atreure l'atenció de les persones a través d'una història?
A veure, el terme, ja de per si hem d'entendre que qui hagi llegit el llibre del gran Gatsby, jo soc la primera que m'agrada i que heu llegit, però és un amor molt tòxic. Perquè el fill a la cap està acossant i està perseguint a la lata que li agrada. ¿Vale? Que per compromís ha hagut de casar-se amb un altre home. Aleshores, agafar això com a referència és perillós. I després, a lo tots, a lo totes, n'hi ha missatges privats.
Exactament.
O sigui, aleshores, no, ho pots enviar per missatge privat, enviar-li directament, directa. I ja està, i mos estalviem... treball, esforç i també mals entenguts que podríem passar.
Mira, i és veritat.
I ara que parlem del gran Gatsby, parlarem d'una nova nissaga literària que està triomfant a raó com es Masque Rivales, que ara parlarem amb l'editora de Montena, perquè en Masque Rivales ja ha arribat en el cinquè volum, falten els dos darrers, ara ho comentarem, però aquesta de quina marató no és per fer sofà, crispetes i sèries, doncs hi són jo per fer sèries i llibres.
Jo s'ho convido en aquesta...
Sí?
He de dir que vaig s'ho convido, a més m'he llegit els llibres en anglès, o sigui, s'ho convido.
Ai, mira, i tot d'on parlam. Alba, moltíssimes gràcies per
moltes
la visita.
Gràcies.
Mos veiem aviat. Petita pausa i continuem.
Tres ràdios, informació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot.
si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Al dia, IB3 Ràdio.
11:48, com cada dijous, toca xerrar de sèries i avui no xerrarem d'una novetat, sinó del fenomen serièfil de la temporada Más que rivales, el gènere de l'esports romance que viu un dels seus moments més dolços. Si fa uns anys els grans fenòmens arribaven de les xarxes socials i de BookTok, ara hi ha un altre factor que multiplica l'èxit d'una història, són les adaptacions audiovisuals.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay. And Russia's Ilya Rosanov.
Aquest és el cas de Game Changers, la sèrie de Rachel Reid. El segon llibre de la saga, Heat It Rivalry, que s'ha traduït com a Más que rivales, s'ha convertit en un fenomen internacional després de la seva adaptació televisiva. I això ha disparat l'interès pels llibres originals i aquí a l'estat espanyol, l'editorial Montena ja n'ha publicat 5 de títols d'aquesta col·lecció. Canviar el juego, Más que rivales, El precio a pagar, Un mismo objetivo y Modelo a seguir, mentre que encara resten 2 entregues per arribar al mes de setembre. I com que l'estiu és temps de lectura, avui volem endinsar-nos dins aquesta nissaga i entendre per què aquesta història d'amor entre jugadors de hockey i rivalitat entre ells dos ha connectat en centenars de milers de lectors arreu del món. I per això saludam a Gemma Vilagines, editora de Montena. Gemma, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, per aquí. Amb ganes de parlar de Más que rivales, que és una sèrie que ens encanta.
Una sèrie que ha desfermat un boom, perquè a Montena els llibres varen arribar després. No sé si sol ser habitual, això, que una sèrie provoqui aquestes ganes de llegir i que un editorial com Montena, vos hagueu parat ses piles a corre cuita, per en manco de 6 mesos ja tenir gairebé tota sa col·lecció publicada.
Doncs sí, efectivament, normalment acostuma a passar al revés. Nosaltres tenim com els llibres publicats i després venen les adaptacions, tant siguin autors nacionals com internacionals. I en aquest cas vam contractar els llibres que havíem vist només el tràiler, perquè a més quan ho vam fer encara no sabíem ni quines plataformes emetrien la sèrie, etc. O sigui, sí que és veritat que ha sigut un cas
Vareu
una mica
ull,
estrany. Bueno, és veritat que el tràiler era boníssim i ens entrava moltíssimes ganes a tots de... Sí que havíem llegit els llibres en anglès i sabíem que hi havia potencial, però clar, al final aquí la sèrie ha sigut com el trampolí important. I llavors va tocar doncs comprar-los el més ràpid possible, traduir el més ràpid possible, mantenir la qualitat i portar els llibres al carrer perquè es demanaven. Llavors, ha sigut també bonic viure des de l'altra banda.
Clar, perquè no només vareu comprar els drets de Más que rivales, els de Heat It Rivalry, que seria el segon volum, sinó que vareu comprar tota la nissaga. No sé si ja teníeu clar des del començament que era un cavall guanyador, perquè pot ser que la sèrie agradi i que agradi un llibre, però no tenen per què agradar tots.
Sí, això és cert. El que passa és que aquest tipus d'històries i l'estructura que té la sèrie, no? Que tens com a cada llibre veus una parella diferent, però tots els protagonistes es van entrellaçant en els diferents llibres, normalment atrauen moltíssim les històries d'aquests personatges secundaris també, i com que són un tipus d'història que generen un fenomen fan molt potent, els lectors volen més i més i més i endinsar-se més en l'univers. Llavors teníem bastant clar que havia de ser una aposta per tota la col·lecció, en aquest cas.
I com experts de literatura juvenil i de young adult, que se diu ara, d'adults joves, que tenen d'especial sí. Aquestes nissagues? Ho dic perquè jo ho veig, sobretot en nebodes, filles d'amigues, sobretot nines, no tan nins, però que comencen una nissaga d'aquestes i si hi ha 20 llibres que se llegeixen. És a dir, és un non-stop.
Sí, bueno, a nosaltres, òbviament, com a editorial, ens semblen com una manera perfecta de generar, d'ampliar l'univers de la història, no? I també permeten molt bé a l'autor o a l'autora desenvolupar personatges secundaris i trames secundàries que potser en llibres que són standalones o únics, diguem, no et permet, no?, tot aquest espai. Llavors, passa moltes vegades que les lectores es llegeixen una història i diuen, ostres, m'encanten els protes, però aquest secundari hi veig un potencial d'història. Llavors, aquesta estructura de llibres, d'un llibre per parella, permeten molt poder fer aquests desenvolupaments una mica diferents i generen com aquest... van ampliant el fenomen fan al voltant de la història.
I a més hi ha una part molt important, no?, que és tota la representació LGTBIQ+, no?, i el concepte que se fa d'un esport tan masculinitzat, trencar aquest cànons en un públic, no?, que encara està en formació, també és molt important, no?, per obrir un poc la ment, per intentar, no?, tenir una comprensió i créixer, no?, valorant o analitzant aquests factors com a part d'una normalitat de la vida.
Sí, jo crec que és un missatge molt important que té aquesta sèrie de llibres i tot i que pensem a vegades que vivim en un món que està molt avançat ja en aquesta línia, la veritat és que no tenim referents reals en el món real, no tenim tants d'esportistes que representin o que puguin representar... que puguin ser un referent, no?
I alguns que ho han fet, a més, han estat criticats, o sigui que no sempre han tingut el suport necessari.
I, de fet, la sèrie ha obert una mica aquest debat, o en el moment en el que va sortir va obrir aquest debat, van sortir també jugadors de futbol, altres esportistes, com alçar la veu, i jo crec que és bonic també que aquest tipus d'històries que potser no sempre estan en el focus del discurs públic obrin aquest tipus de debats.
Un dels millors capítols de la sèrie, que això ho expliquen a Canviar de Juego, que seria el primer llibre d'aquesta saga de Game Changers, d'en Rachel Reid, és la història entre Scott Hunter i en Kip Grady, que parlàvem, no?, sí, de la importància de referents, importància d'aquest partit, on Scott li diu, davalla, i davant tothom, és quan t'aprofita per presentar-lo com a la seva parella. Que a mi me sorprèn molt que parlaven d'aquesta literatura young adult, adult jove, però també moltes dones a partir de 30 s'han apuntat a el que seria la febre de Hitty Rivalry. De fet, ara teníem la nostra antropòloga, en Alba, que mos ha dit que ella ha caigut de grapes en aquesta nissaga i que, bé, ha trobat, diguéssim, el seu imperi romà.
Sí, jo crec que són històries que són molt transversals. De fet, aquesta en concret és un juvenil una mica alt, o sigui, el que nosaltres diríem un juvenil alt, quasi new adult, no?, que és una franja d'edat una mica més alta, però...
Què seria, 17, 16?
Sí, por ahí, cap amunt. I és veritat que són un tipus de fenòmens que són supertransversals. També passa... diem cap a l'altra banda, no? A fenòmens adults, com per exemple l'assistent o Encantado Bingo, que els estan llegint adolescents. Llavors, ara estem en un moment en el que hi ha com molt traspàs de línies en aquest sentit pel tipus de contingut que es demana i també per les xarxes socials, no? BookTok ha democratitzat, diguem, molt l'accés a la informació, als llibres, a les recomanacions... I això fa que neixin aquests fenòmens com supertransversals, que sempre n'hi han hagut històricament, però que ara potser estan més en el mainstream.
Clar, de fet, a Montena també publicau una best-seller mallorquina com a Joana Marcús, que també és un fenomen adolescent, però que moltes mares, me consta, i sí, algun pare aprofiten perquè, ja que li han regalat la novel·la en el nin o a la nina, aprofiten per llegir-la. M'ha agradat el concepte aquest de new adult. Jo crec que me quedaré aquí. A partir d'ara, quan me demanin edat, jo diré...
Jo soc un new adult.
Jo diré new adult. Li dic, m'ho ha dit la meva editora de referència.
És un tema preciós.
Na Gemma de Montena m'ha dit que jo puc ser un new adult. Com a classificació me fascina.
Ah, em sembla molt bé.
Per cert, Gemma, queden dos llibres per publicar que són els més esperats de tota aquesta sèrie perquè és la continuació de la història dels protagonistes principals en aquest sentit d'en Shane Hollander i de Nilia Rosanoff. Supos que esperau que aquests dos llibres o sabeu que hi ha ja molta de gent que està comptant els dies perquè arribi setembre, que crec que és dia 3 que publicau el primer per saber com continua aquesta història de Nilia i en Scott. I en Shane, perdona.
Sí, estem, la veritat és que creiem que serà dels que més funcionin aquests dos que estan per venir, perquè a més encara no apareix a la sèrie res d'aquesta història, llavors el que ve al setembre jo crec que generarà molta expectació, i a l'últim encara més. El que passa és que és veritat que a l'últim ja ens haurem d'esperar l'any que ve. Entremig ve la segona temporada de la sèrie, o sigui que tenim més que rivales per molta estona i estem molt contents.
No, i que també és editorial, en aquest cas viurà un procés contrari. Primer va arribar la sèrie i després la febre pels llibres, i ara un llibre s'avança en allò que serà la segona temporada. La gent que tingui ganes de saber què passa després d'aquella visita a la cottage dels protagonistes, el Manco, podran passar-se les ganes gràcies a aquesta novel·la que arribarà al setembre. I te volia demanar, més enllà de Más que rivales, el hockey i les històries d'amor entre i amb esportistes són un gènere que ha vengut per quedar. Ho dic perquè he fet una mica d'investigació i, clar, s'ha creat tota una paraliteratura al voltant de lo que serien de rivals to friends o de rivals to lovers, és a dir, primer pareats i després amants, que jo és que penso que he perdut la meva adolescència. Jo m'hagués hagut d'apuntar a hockey herba o a judo per mirar de viure una història d'aquestes, perquè veig que jo vaig badar.
Bueno, però com ets niu adult, potser encara pots, saps, intentar-ho. No,
mai és tard,
jo
mira.
Crec que... Mai és tard. Jo crec que és... Sí, a veure, al final el món editorial funciona molt per tendència, sempre, no? I normalment pues, hi ha com una gran mega saga o un gran fenomen que arrossega moltíssima publicació de la mateixa tendència. Hem vist grans fenòmens de l'esport romans. Jo crec que això anirà i vindrà, potser. Pues hi ha un moment en el que arriben altres tendències, altres categories, però anirà tornant. És veritat que et dona molt de joc, no?, per generar un context i un entorn perquè posi una història d'amor, al final un context així com esportiu i molta rivalitat. O sigui que jo crec que... per quedar-se una estona segur que es queda.
Idò, Gemma Vilagines, editora de Montena, la responsable de que hagi arribat a Espanya aquest Game Changers, en la teva editorial, moltes gràcies, i ja en tornem a parlar, perquè segur que serà una febre, en són llibres nous. Una abraçada forta i molt bon estiu.
Moltes gràcies, bon estiu.
Que tinguis bon dijous, Xisco Nadal, tu.
Igualment,
també.
Igualment, i mos quedem amb una mica de música.
Mos quedem preciosa, amb una mica de música preciosa, aquesta Falling Slowly, perquè, vos ho han dit abans, el músic irlandès Glenn Hansard, conegut per protagonitzar aquesta pel·lícula Once, ha mort en un accident de moto als 56 anys. Vos deixem en la seva cançó.